Hola, bon dia, què tal? Com esteu? Al Penedès en xarxa ens hi posem amb moltes ganes i entomem aquest dijous 19 d'octubre de 2023 amb tots vosaltres des d'ara fins a les 12. Si seguiu amb nosaltres a qualsevol de les emissores que el fem possible i que l'emetem, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio o Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado, escoltareu totes aquestes propostes i veus d'aquí a uns instants. Els dijous ens agrada començar amb l'agenda cultural i lúdica, perquè el cap de setmana per nosaltres comença avui. Emissora, emissora, us explicarem quines són les activitats que trobareu aquests propers dies a tots els nostres municipis. D'aquesta manera arribarem a 9:45 a la primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu, el primer de 3. Tot seguit a 9:45, directament jove. Avui en aquest espai coneixerem l'associació juvenil La Llar de la Recerca, que té uns 3 anys de vida, però des de fa poc estrena delegació principal a l'equipament La Nau del Servei de Joventut de Vilafranca. Ens explicaran qui són i què fan el Gerard Ferret i l'Alba Cartró. I com a colofó, connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès. A les 10:06, a l'entrevista d'actualitat, festejarem els 10 anys de la campanya Compra a Prop, una campanya singular que comparteixen 3 municipis, Castellet i la Gornal, Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos. I, per cert, que torna a arrencar dilluns que ve, els que en sou fans, a partir de dilluns podeu gaudir-la. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius que ens explicaran com va aquest dijous a l'Alt i el Baix Penedès. A 10:45, avui farem tertúlia periodística. Comentarem l'actualitat de Quilòmetre Zero més propera amb Jordi Salvat, periodista del diari Ara, i Ricard Vinyals, director del setmanari El 3 de 8. No queden ni 15 dies per la castanyada i a les 11:06 a l'Alimentació Conscient amb l'Anna Ferrés, dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès, reivindicarem i portarem receptes d'aliments típics de la castanyada. Per tant, hi hauran moniatos, però és clar, no faltaran les castanyes, que són molt interessants nutricionalment, no us ho perdeu. A 11:45, tercera i darrera cita amb l'actualitat, són aquests 5 minuts del flaix informatiu on us expliquem què passa a casa. I cada dijous acabem amb música, tot i que la fórmula és diferent en funció de la setmana. Anem variant. Aquest dijous, 19 d'octubre, toca Ones de Música. Això vol dir que tindrem amb nosaltres a la Janet Porter, directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní. Avui ens proposa reprendre la història de la música i endinsar-nos en el pas del romanticisme al postromanticisme. A 10:45, 11 i 12, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i escoltarem què passa més enllà de casa, ben atents als butlletins horaris de les 10, de les 11 i de les 12. Comencem. Amb la tardor s'anima l'activitat cultural i lúdica a les nostres comarques i tenim una agenda farcida. Comencem a explicar què hi trobareu a partir d'avui i fins diumenge a Canal 20, a Olèrdola, de la mà del Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Iniciem aquest recorregut per les propostes lúdiques i culturals per poder fer aquests dies als nostres municipis, dient-vos que avui mateix s'ha programat un taller de mòbils amb fulles decorades a 6:15 de la tarda al Molí del Foix dels Monjos a càrrec de Colinquiet. Cal inscripció prèvia a molidelfoix@smmonjos.cat. És un dels actes que s'inclou dins del programa Viu al Parc i de la Festa de la Transhumància. Per demà divendres, aula cultural a 9:45 del matí amb sortida dels monjos al conjunt monumental de Sant Martí Sarroca. I sessió de contes i animació infantil a 6:15 de la tarda aquest divendres a la biblioteca amb l'espectacle Explica'm una selva a càrrec de Moya Aznar. També s'inclou l'activitat dins del programa del Viu al Parc i de la Festa de la Transhumància. Per dissabte no deixem Santa Margarida i els Monjos, 23a edició del cross escolar i 20a edició de la cursa 10K i 9a de la cursa 5K. Sortides a partir de 9:45 del matí des del camp municipal d'esports. Dissabte, festa de la transhumància a 6:00, amb visita guiada al castell de Penyafort, a 7:00, maridatge a càrrec d'Andrew Ashford de Wine Aspects i a 9:00, concert a càrrec de Maya Miranda i d'Ernest Bombí. I ja 10:45, la Societat La Margaridó i els Monjos ballen amb el duet Lluna Blava. I la pràctica totalitat dels actes de la Festa Major de Sant Miquel d'Olèrdola ja s'han fet, els hem deixat enrere la passada setmana, el cap de setmana darrer, però encara hi ha una proposta i ben subratllable, i és un concert que s'ha previst aquest dissabte de tribut al grup AC/DC amb la Roses Rock Band. Serà a partir de 11:00 de la nit al local Roser Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola. El preu de les entrades, 6 € a la venda a eventbrite.com. I dissabte toca el Sarroca Foc a 10:00 del matí al Parc de la Pau, botifarrada popular, a 8:15 a la placeta de l'1 d'octubre, Vall Parlat, i tot seguit pels carrers del poble, la tabalada per arribar a 9:00 pels carrers del poble amb el correfoc fins a la mitjanit al pati del centre, quan hi haurà una festa amb la cara B. Hi participen la colla de Diables Aristois, els anfitrions, els de Riu de Foc, el Call de Diables de Constantí, els Diables Banyuts de Vallirana, amb l'organització dels Diables Aristois. Per diumenge, 12:00, a la Societat Cultural i Recreativa de Sant Martí, al centre, hi ha concert amb l'actuació del grup de gospel, Essència de Gospel. És un concert solidari per destinar recursos als projectes de l'Associació contra el Càncer. L'entrada a 5 €. I diumenge hi ha una ruta pel patrimoni de Sant Pere Molanta que organitza l'Ajuntament d'Olèrdola, el punt de trobar des de 10:45 del matí a l'església, i Festa Major de Cal Rubió a 9:00 des de la sala, la sortida de la caminada popular de Cal Rubió, Memorial Alexis Rubió. I Mercat d'Artesania i Brocanters, els Monjos, a partir de 9:00 fins a 2:00, i dins de la Fira de la Transhumància, de 10 a 2:00, hi ha activitats infantils, 11:00, trobada de pastors i pastores, 15:45, exhibició del Ball de Pastorets dels Monjos, i 15:45, concert a càrrec de Leila Covers. I visita guiada al Castell de Penyafort a partir de 11:45 del matí, l'activitat Memòria de la Guerra diumenge a 11:00, i Ball de Saló per la tarda, en aquest cas a la Societat a partir de 6:00 de la tarda. I moltes activitats a les festes del Most de Sant Cugat Sesgarrigues i de Moja. Sant Cugat Sesgarrigues es presenta aquest divendres l'obra de rehabilitació del forn, exposició rural. I també hi ha el pregó, el divendres el sopar de la brasa de brasa i concert amb el grup Louisiana. I per dissabte, correfoc infantil, sopar de brasa i nit de versions amb la Traca i DJ Bala. I per diumenge, la ballada de sardanes a 12:00, a 5:00, la festa del Most amb un taller de pintura i vi. I també hi haurà, com comentàvem, la festa del Most de Moja amb el correfoc a partir de 9:00 de la nit d'aquest divendres, el sopar i ball del Most al local nou a partir de 9:00 de la nit de dissabte, i per diumenge les actuacions, les exhibicions dels balls populars infantils de Moja al migdia, després una activitat de difusió dels vins que s'elaboren al viver de cellers de Vilafranca, i també hi haurà un vermut electrònic a partir de 12:00 a la zona dels Pins.
La següent parada la fem a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs continuem sumant propostes, ara ja en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, I arrenquem demà mateix a Sant Sadurní, on a partir de les 7 de la tarda es durà a terme a la Biblioteca Municipal i en el marc del cicle Biblioteques amb D.O., el cicle Especialistes, aquest mes amb Jordi Melendo, presentant la màgia dels vins amb bombolles. A Gelida demà, a partir de les 7 de la tarda, es podrà gaudir també del cicle Gaudí amb la projecció de la pel·lícula Les Bones Companyies a la sala d'actes del Centre Cultural. A Sant Quintí, també a les 7, cita musical amb el concert de piano a càrrec de la professora, pianista i musicoterapeuta Mar Navarro a la Biblioteca Municipal Joan Cerdà i Lloret, mentre que a Subirats es commemora el 15 d'octubre, el dia del dol perinatal, gestacional i neonatal, amb la presentació del conte Pressa per néixer, de Mireia Gallardo, Pepe Villaplana i Mònica Pinyol a 6:15 de la tarda a la sala polivalent del Centre Agrícola de Sant Pau d'Urdal. I a partir de 6:45 de la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament de Subirats, hi haurà un taller col·loqui titulat Parlem del dol perinatal, gestacional i neonatal amb Claudi Alonso, que és professional de la unitat de dol a Sant Joan de Déu. Ja per dissabte hi haurà visites gratuïtes al Cavacentre de Sant Sadurní en el marc de la Setmana del Turisme Industrial de Catalunya, que celebra del 20 al 29 d'octubre. Dissabte, visites des de 11:15 del matí a 5:15 de la tarda i diumenge 11 del matí a 12:15 del migdia amb reserva prèvia, això sí, a través del telèfon 93-891-3188 o bé enviant un correu electrònic a cavacentre@santsadurni.cat. També a la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia i de nou en el marc del cicle Biblioteques amb D.O., a les 11 del matí hi haurà la sessió del mes d'octubre dels tallers de mitologia que imparteix Tres Andreu i que aquest mes parlarà de Dionís, el déu del vi. A Subirats, de 10 a 11 del matí, hi haurà portes obertes al jaciment ibèric del Puig del Cocodril. A Sant Quintí organitzen una sortida a Montserrat amb diferents modalitats que podeu consultar a través de www.santquintimediona.cat i també un bibliolab per a infants a partir de 4 anys a càrrec de l'editorial Flamboyant que du per nom Lectorobots, inventores i els seus invents. Això arrencarà a les 12 del migdia a la Biblioteca Municipal Joan Cerdà i Lloret. A Gelida, música amb el concert de l'Orquestra de la Bona Sort en commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental que es va celebrar el passat 10 d'octubre i que es farà a les 7 de la tarda al Saló d'Espectacles de l'UCG. I a Sant Llorenç d'Hortons se celebra el primer aniversari de la Marrinxa amb Olimpiades Marrinxeres des de l'una del migdia fins ben entrada la nit per a grups de joves d'entre 5 i 8 persones que s'han d'inscriure abans a través d'Instagram. També hi haurà un dinar de germanor i una festa final a partir de les 12 de la nit a la sala de Sant Llorenç. I tancarem setmana diumenge amb 4 propostes. La primera ens du fins a Sant Quintí, on hi haurà de 12:15 del matí a 12:15 del migdia visita guiada titulada De la Vila Cremada a la Vila Modernista, una proposta gratuïta que podeu ampliar a través de www.santquintimediona.cat. A Gelida, 12a Diada Castellera dels Bailets de Gelida amb la participació dels castellers del Foix a partir de les 12 del migdia a la plaça de la Vila. També a Gelida, a les 6 de la tarda, es projectarà al Centre Cultural el thriller d'intriga amb tint sobrenatural Sara, protagonitzat per veïns i veïnes del municipi. I a Can Xombo, al terme municipal de Mediona, se celebrarà des de les 10 del matí la Fira de Puces, amb paradetes d'articles que ja no fan servei i també antiguitats. I abans d'acomiadar-nos, recordem també que des de demà i fins diumenge, Calavi, al terme municipal de Subirats, celebra la seva festa major.
Comencem explicant les propostes culturals i lúdiques d'aquests dies amb un parell de cites per avui dijous mateix. A les 7 d'aquesta tarda, a l'Auditori de Vinzeum, presentació de projectes d'estudiants d'arquitectura sobre la rehabilitació i els nous usos de Cal Verger. D'aquesta manera es clou el cicle Patrimonis de paper, organitzat per la Torres i Bages, l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès i Vinzeum per tercer any consecutiu. I el Casal de Vilafranca i la Gatap impulsen la 6a edició del festival Escena Penedès, que comença avui i acaba diumenge. Durant aquests dies, el festival és punt de trobada de grups de teatre amateur que representen les seves darreres obres i les mariden amb vins penedesencs. Enguany el festival gira al voltant del lema Relacions i efectes i la primera proposta d'aquest vespre a 8:45 és Jugant amb Molière a càrrec de Tad Vilafranca. Divendres a les 11 del matí a l'Institut Eugeni d'Ors tindrà lloc un dels actes principals de la commemoració dels 90 anys del centre, un homenatge a la primera promoció de noies que el curs 67-68 va poder cursar batxillerat a l'Eugeni. L'acte comptarà amb l'assistència de 13 d'aquestes 15 primeres antigues alumnes. I a 7:15 a la Biblioteca Torres i Bages, conferència amb consells i recursos per educar els infants i joves a l'era de les fake news, a càrrec de Susana Pérez, de Learn to Check. Tant divendres com dissabte se celebra el 7è Seminari d'Història del Penedès, organitzat per l'Institut d'Estudis Penedesencs sobre l'associacionisme cultural al Penedès, de l'època medieval fins a l'actualitat. Divendres tindrà lloc a l'Escorxador a partir de les 7 de la tarda i dissabte a la seu de l'IEP. A 7:15 a la llibreria L'Odissea tindrà lloc la presentació del llibre del vilafranquí David Montiagudo, Fotomatón, editat per Menos Lobos. I a les 8 al Teatre Cal Bolet estrena el nou espectacle Conspiranoia, dirigit pel vilafranquí Jordi Casanovas, que comparteix autoria amb Marc Angelet. Una comèdia dramàtica plena de teories de la conspiració, secrets i mentides, que arriba demà amb les entrades exaurides. I aquest dissabte, a les 12, a la Biblioteca Torres i Bages, espectacle de titelles i taller de ioga, a càrrec de Microtrup, pensat per a nens i nenes a partir de 4 anys. I al local dels Falcons de Vilafranca, el col·lectiu Imprescindibles i Bosch Verd fan un acte amb el títol Música i paella per recaptar fons econòmics pels premis Mònica Ill. El preu del dinar és de 13 euros i es poden comprar els tiquets a Foto Penedès al carrer Santa Maria o al mateix dia. D'altra banda, dissabte torna el Big Draw a la capital de l'Alt Penedès per 8è any consecutiu, amb 6 tallers totalment gratuïts i per a totes les edats que tindran lloc en diferents emplaçaments emblemàtics del centre de la vila. L'horari serà a partir de 6:15 i fins a les 8. Jazz Club Vilafranca programa per aquest dissabte un dels grups més inconformistes de casa nostra, Trònic, liderat pel pianista i compositor Toni Saigi. Serà a 8:45 a l'Auditori de Vinzeum. I quatre idees per aquest diumenge. La girada acull el mercat de segona mà organitzat per l'Associació de Veïns del Barri, de 10 del matí a 2 del migdia. Es preveu que hi haurà un centenar de parades per poder comprar, vendre, intercanviar o regalar tota mena d'objectes de segona mà en bon estat. El Casino Unió Comercial enceta la quarta edició del cicle de concerts al Sam Café. El cicle manté el format de vermut musical i se celebrarà el segon diumenge de mes durant els propers 9 mesos. El primer concert té lloc aquest diumenge amb la Freddy's Jazz Band, dirigida pel vilafranquí Enric Alegre. I a les 6 de la tarda, a l'auditori del Fòrum Verger Balaguer i en el marc del cicle Gaudí, es projecta la pel·lícula Les Buenes Companyies, de la directora Sílvia Munt. I finalment, la Camarata Penedès comença la seva quarta temporada, a les 7 de la tarda, a l'auditori Rosa Maria Juncosa. Aquest primer concert, sota el títol La seducció de les cordes, compta amb la presència de nou de la violinista Sara Bitlock, que exercirà de concertino directora. Recordem que l'Ajuntament estrena un servei gratuït de bus d'anada i tornada per facilitar l'accés a l'auditori, que farà un recorregut per diversos barris. I des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo ens porta tota l'activitat que hi haurà al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem la roda d'agenda, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que demà, a 7:45 de la tarda, hi haurà Soci Fòrum amb la cima de l'Elefante Atapuerca, les evidències humanes més antigues d'Europa. Serà a la Societat Cultural i Recreativa, a la Sala del Teatre, al carrer Roig, número 1 de Sant Jaume dels Domenys, a 7:45 de la tarda. I hi haurà coca pels assistents donada per Cellers Domenys. L'entrada és lliure. Continuem a Llorenç del Penedès. Demà, a 7:45 de la tarda, a la Comparativa, a la Sala Jovent, hi haurà inauguració de l'exposició del Festival de Poesia Compresia. No haver-te conegut mai seria terrible, de l'il·lustrador i artista plàstic Lluís Cadafalch. Una recuperació de micropoemes, frases o petits textos de diferents autors i autores catalans contemporanis interpretats per l'artista. Les visites seran el dia 22 i el dia 29 d'octubre de 12 a 2 i l'entrada és lliure. A les 8 de la tarda, a la Sala del Centenari de la Comparativa, recital de poesia amb David Figueres Felip, qui ha publicat els premiats reculls de poemes a les portes de Tannhäuser, El trànsit de la llum i de l'Alictes, així com diversos contes. El 2008 va guanyar el Premi Recull de Periodisme, col·labora amb diversos mitjans de comunicació i l'entrada és lliure. El dissabte, a 8:45 de la nit, a la comprativa La Sala del Cinema, Cicle Cinema Gaudí, amb la pel·lícula Les Buenes Companyies, de Sílvia Munt. El diumenge, a les 7 de la tarda, concert Son a prop, amb la música de Guineu, que us ampliarem més abastament demà a l'agenda al detall. I a les 7 de la tarda, a la comprativa La Sala del Vall Vall, amb l'orquestra Estrès Band. Ara és el moment d'anar cap a l'Arboç, i és que des de demà fins diumenge se celebra la desena mostra de l'Enramada. Hi haurà xerrada inaugural a càrrec de la Carme García, presidenta del Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès i copropietària de la Rosseria de Cunit. En acabar, hi haurà un show cooking a càrrec del xef arborsenc Héctor Holgado de la Fleca Bailac. Després hi haurà música amb The Pocket Duet. L'endemà hi haurà també diferents tallers i show cookings. Al matí hi haurà el Daniel Ribeiro, que introduirà el món del pernil. També un acte divulgatiu del celler 10 d'abril amb el Jaume Reventós. A la tarda, el xef Josep Centra del restaurant Cal Barretet i la xef Montse Estruc del restaurant Cinglà de Vacarisses cuinaran en directe les seves propostes de coca enramada. Hi haurà activitats musicals a Baneres, també música en viu. I el dissabte al matí hi haurà una caminada per la vinya penedesenca. Actuaran Anima Vesta, el grup Montjuïc i el grup Toro, i el diumenge, la sommelier Marta Clot de Vi Companyia farà un tast i vermut. També, paral·lelament a aquesta desena edició de l'Enramada, hi haurà la primera Retro l'Arboç, una fira d'oci dedicada a la retroinformàtica i al videojoc clàssic. A l'interior del poliesportiu municipal de l'Arboç hi haurà 30 videoconsoles amb videojocs clàssics, 7 màquines arcade, una zona de marxandatge i una zona dedicada als jocs de taula. També hi haurà zona de joc en línia, de Call of Duty. Hi haurà fotocall, és a dir, que serà tota una experiència. Continuem a la Bisbal del Penedès, i és que fins demà es pot veure l'exposició Francesc Català Roca, el primer fotògraf, a la Biblioteca de la Bisbal del Penedès. Ara és el torn d'anar cap al Vendrell. Avui, a les 8 de la tarda, a l'Auditori del Tívoli, Cicle Gaudí, amb la pel·lícula Les Buenes Companyies, de Sílvia Munt. Demà, a les 5 de la tarda, al Museu d'Eu, xerrada, troba la manera d'alimentar-te de forma fàcil, saludable i conscient. I el dissabte, a les 5 de la tarda, al Museu d'Eu, xerrada, custòdia Baix Penedès, amb gust de natura, la importància de la custòdia del territori i el valor agrícola. Ara és el torn d'anar cap a Calafell. És que fins al dia 30 es pot veure a la Biblioteca Ventura Gassol l'exposició El rector de Vallfogona, història i mite. L'horari és de dilluns a divendres de 10 a 2 i de 4 a 8 de la tarda i els dissabtes de 10 a 2. I acabem com sempre a Cunit, i és que aquest dissabte a les 7 de la tarda hi haurà teatre. M'esperaràs? En Rubén és un professor universitari en certa manera un fracassat en l'amor. Per això uns amics seus, en Jaume i la seva dona Raquel, li preparen un sopar per intentar trobar-li parella. Un sopar que estarà ple de girs i d'embolics entre els personatges, amors creuats, infidelitats no confessades i l'aparició de la Pilar, una dona que ho capgirarà tot. Podeu trobar més informació a tmc.cunit.cat.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45. Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Sant Sadurní encadena 2 mesos consecutius superant el límit màxim de consum d'aigua de 240 litres per habitant i dia, que estableix el Pla d'Excepcionalitat per Sequera que va decretar la Generalitat de Catalunya a principis de març.
L'agost es va tancar amb un registre de 241 litres, mentre que el setembre va assolir un rècord amb 257 litres per persona i dia, el consum més alt en un any i que se situa un 7% per sobre del topall establert. Tot i que l'ús industrial condicionat per la campanya de la Verema ha tingut un efecte evident en l'augment dels registres, cal subratllar que Sant Sadurní ha superat aquest llindar 3 vegades en els darrers 4 mesos. L'ACA ja està duent a terme advertiments als municipis que s'excedeixen en els límits de consum i atenent a factors com l'impacte ambiental, podrà a partir d'ara fins i tot sancionar econòmicament amb multes que poden anar dels 10.000 fins als 150.000 euros i restriccions. Durant l'estiu, l'Ajuntament de Sant Sadurní va impulsar diverses accions correctores en col·laboració amb l'empresa que gestiona la xarxa municipal per tal de reforçar l'eficiència en la gestió de l'aigua a l'espai públic i als equipaments municipals, com va ser, per exemple, el tancament de la zona d'espa de la piscina municipal. L'Ajuntament d'Olèrdola aprova per unanimitat les ordenances fiscals pel 2024. En el ple que aquest dimarts se celebrava, s'aprovava l'acord. L'alcaldessa i la regidora d'Hisenda, Fina Mascaró, resumien que les modificacions introduïdes incorporaven adequacions normatives i la millora de redactat en una vintena d'articles. Pel que fa a la bonificació de l'IBI d'un 50% per instal·lar plaques fotovoltaiques, s'especifica que la bonificació s'aplicarà a partir de l'exercici següent a la instal·lació. També s'incorpora un recàrrec a l'IBI sobre habitatges desocupats pensat pels grans tenidors. I és que tenir desocupats habitatges al municipi durant més de 2 anys comportarà una penalització d'entre el 50% de 2 a 3 anys i fins a arribar al 100% si és per un període de més de 5 anys. Aquestes penalitzacions tenen un recàrrec addicional de fins al 50% per als tenidors de 2 o més habitatges buits a Olèrdola. Fina Mascaró explicava que el propòsit era el de contribuir a facilitar que hi hagi a Olèrdola més possibilitats d'accés a l'habitatge. Llorenç apuja la taxa de residus i l'IBI alhora que premia la contenció en l'ús de l'aigua. L'Ajuntament de Llorenç del Penedès ha aprovat les ordenances fiscals per al 2024. En la línia de la majoria de consistoris, Llorenç també apujarà diverses taxes, com ara la de la recollida de residus i l'impost de béns immobles. L'impost de residus s'augmenta a tota la població, tret dels més grans de 65 anys que viuen sols. Des del govern local, format per Esquerra i la regidora no adscrita Eva Rafecas, expliquen que l'increment es fa per cobrir el dèficit existent de més de 100.000 euros que hi ha hagut el darrer any i que s'ha pagat del romanent. Tot i aquesta pujada, des del govern afirmen que el cost del servei continua sent molt superior al que es paga. De fet, la nova llei de residus obligarà a cobrir-lo totalment el 2025. Pel que fa a l'IBI, aquest impost s'equipara a la mitjana comarcal del darrer mandat, després d'anys en què se situava per sota, apunten. El rebut de l'aigua premiarà el 2024 aquells veïns i veïnes que en facin un ús més responsable. I acabem parlant-vos d'un taller de cocreació a Vilafranca per millorar de forma transversal la mobilitat urbana. L'Ajuntament de Vilafranca, amb la col·laboració de la consultora Factual, especialitzada en innovació i mobilitat urbana, va organitzar la setmana passada un taller de cocreació sobre el transport i la mobilitat a Vilafranca. Van participar-hi tècnics de diferents serveis de l'Ajuntament, representants de l'EIT Urban Mobility i de la Diputació de Barcelona. L'alcalde Francisco Romero va obrir el taller subratllant la importància de la transversalitat a l'hora d'abordar la mobilitat urbana. Va apuntar que Vilafranca ha d'esdevenir en els propers anys una referència en l'aplicació de mesures de sostenibilitat i a l'hora de combatre el canvi climàtic, liderant-ho des d'un àmbit com la vinya i el vi.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 5 minuts.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui al Directament Jove parlem amb dos joves que ajuden nois i noies del Penedès amb curiositat, creativitat i ganes d'explorar. Són el Gerard Ferret, bon dia.
Bon dia.
I l'Alba Cartró, benvinguda.
Merci.
Ells són membres de l'associació juvenil La Llar de la Recerca, una entitat que va néixer i que va començar a Torrelles, on té seu, i ara acaben d'estrenar una delegació principal a l'equipament juvenil La Nau de Vilafranca. Comencem, si us sembla, presentant La Llar de la Recerca. Qui sou? D'on veniu?
I tant. Bon dia. Nosaltres som una entitat juvenil sense ànim de lucre, fundada i gestionada doncs, per un grup de nois i noies del Penedès, que ens dediquem a mentorar els i les joves amb curiositats i ganes d'explotar-les, com ara apuntaves tu, i també a fomentar la recerca, la creativitat, la curiositat i la divulgació juvenil, i també, per descomptat, les ganes d'aprendre i de saber més. Som membres de la Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana i doncs, tenim conveni amb la Universitat Rovira i Virgili, amb l'Ajuntament de Torrelles de Foix, perquè és allà on tenim la nostra seu, i ara doncs, també amb l'Ajuntament de Vilafranca, que ens ha obert les portes per poder instal·lar aquí la nostra delegació principal. I a més, doncs, també hem signat acords de col·laboració amb la Universitat de Barcelona i amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès. I per acabar així la presentació, doncs enguany hem estat un dels projectes seleccionats a la 5a convocatòria d'Impuls al Territori, organitzada per la Fundació PINAE, i doncs també volíem agrair la confiança i el suport que ens han proporcionat.
Quina és la mitjana d'edat que teniu?
Aproximadament, la majoria som des de quart d'ESO, primer batxillerat, fins ara, doncs els més grans tenen 20 i escaig o estan acabant la carrera. Però, doncs, més o menys, intentem anar renovant plantilla, no? Agafar gent jove i que anem pujant.
Com va començar tot plegat? Perquè dèiem que just acabeu d'estrenar aquesta delegació principal a Vilafranca, La Nau, però el projecte neix a Torrelles, on hi ha la seu. Com arrenca? Quins són els orígens? I quan?
Sí, bé, de fet, l'origen va ser a l'Escola Montagut, on hi va haver un professor que ens va ajudar a donar resposta a totes aquestes curiositats que teníem.
Quants anys
teníeu?
Alumnes.
Doncs jo anaves a segon d'ESO, em sembla.
Sí, jo tercer d'ESO.
Que devia ser 2018, 2019, més
exacte.
O menys.
Segon i tercer d'ESO,
sí.
Molt
sí.
Joves.
Sí.
Hi ha aquest professor que us anima?
Exacte, llavors vam començar a desenvolupar aquesta idea allà a l'escola, però van anar creixent les ganes de seguir fent aquest projecte i llavors ens van convertir en una associació i vam aterrar doncs, a Torrelles de Foix. Vam fer un conveni amb l'Ajuntament, vam consolidar l'associació pels temes jurídics, estatuts i tot això, i això també ens va portar com una assegurança i tota aquesta seguretat jurídica. Llavors, de fet, ens vam instal·lar a l'antiga llar d'infants de Torrelles i d'aquí ve el nom de Llar de la Recerca, no? Perquè vam dir combinar doncs, això, la recerca amb la llar d'infants on estàvem i tal. Llavors, vam venir a Vilafranca, ara fa res, uns mesos, perquè això ens aporta molts avantatges en el sentit que la majoria ja som de Vilafranca i pel tema transport, clar, som joves que no tenim carnet i se'ns fa molt més fàcil tenir la seu on anem els dijous doncs a Vilafranca en comptes de Torrelles. I volem donar les gràcies a l'Ajuntament de Vilafranca per proporcionar-nos l'espai jove a la nau i també estem treballant amb el Servei de Joventut perquè ens ajudi a fer difusió i explicar el nostre projecte als diferents centres de secundària de Vilafranca.
De fet, aquest dilluns us vau presentar públicament, no?, per dir d'alguna manera. Us vau estrenar davant dels focus.
Exacte. Vam fer la roda de premsa allà a l'Espai Jove a la Nau, en presència doncs, de la regidora de Joventut i del cap del servei. I també vam aprofitar per convidar a tothom que hi estigui interessat a les portes obertes doncs, que tindran lloc aquest dissabte de 12 a 2, doncs, també a l'Espai Jove a la Nau. I animem a tothom a venir no només per conèixer-nos, que és l'objectiu principal, sinó perquè en acabar doncs, hi haurà una mica de pica-pica per tots els assistents.
Això sempre ajuda.
Sí.
Sí.
En aquest origen de la llar de la recerca hi ha els vostres trec, potser?
Arrenca una mica abans, perquè ara l'Alba explicarà una mica els perfils dels usuaris que tenim, però nosaltres, doncs, això... Quan vam començar, com dèiem, era segon, tercer d'ESO, i més que voler-nos centrar en el treball de recerca, el que volíem era donar resposta a aquestes curiositats i aquestes ganes doncs, de fer una miqueta més, que a vegades no acabàvem de trobar la manera de com fer-ho. I doncs, amb els perfils de socis que hem tingut i que tenim, són tres,
Sí, doncs, bàsicament tenim la gent de tercer i quart d'ESO, que són projectes així més bàsics, no?, que potser duren una o dues setmanes, o potser més, fins a un mes o així. Llavors, la nostra idea és oferir com una iniciació al món de la recerca, el treball de laboratori, etc. I nosaltres, aquest tipus de socis, oferim un mentoratge també, a part de l'espai i els recursos. Llavors, després, també hi ha els alumnes de batxillerat o de cicles formatius que hagin de fer el treball de recerca, per exemple, on també ja oferim un mentoratge i els recursos també, òbviament. I després, finalment, també tenim estudiants universitaris que normalment pugen des de batxillerat, no?, i que potser tenen més projectes personals que també volen dur a terme. Llavors, sí que com que aquests projectes són més avançats, ja no oferim mentoratge o ja no tenim un mentoratge assegurat, no?, però sí que seguim oferint doncs, l'espai i els recursos on poder venir, desenvolupar el teu projecte, o si hem de preguntar alguna cosa a algú, ah, mira, crec que aquest em podrà ajudar amb aquest tema perquè no sé què. Doncs també tota aquesta xarxa, no?, de joves que cadascú és expert en el seu tema, per dir-ho així.
Sí, exacte. Com deia l'Alba, nosaltres ens sentim molt del territori i intentem doncs, vincular tota l'activitat que fem amb agents del territori. Llavors, no només intentem fomentar el coaprenentatge en el si de la nostra entitat, sinó que també intentem anar de la mà doncs, de diferents experts o professionals que treballin aquí al Penedès o que estiguin instal·lats aquí al Penedès per tal de buscar sinergies a l'hora de tirar endavant els diferents projectes. Llavors, alguns dels que fins ara hem dut a terme...
Sí, potser serà més fàcil entendre sí. exactament què feu si ens expliqueu exemples de projectes de joves que han vingut i han demanat ajuda. Sobre què?
I tant. Doncs, bé, d'entrada, voldríem destacar dos que van ser premiats, doncs, respectivament, per la Generalitat de Catalunya a través del Premi Recerca Jove, i l'altre doncs, va quedar finalista per un premi organitzat per la Universitat de Barcelona, que tractaven el primer sobre l'edició genètica amb CRISPR-Cas9 de llevats fluorescents. I...
Molt científic.
Sí. I el segon, doncs, que analitzava la influència de la música en el son, és a dir, què passa si t'adorms escoltant música i com això doncs, després influeix en les teves etapes de descans.
Són projectes que havien nascut a l'escola, a l'institut, i que després es fan grans, o projectes personals, en aquest cas?
Són projectes que neixen la idea, la llavor, com a projectes personals que sembrem des de la llar de la recerca i que es comencen a tractar des de la llar de la recerca i que, aprofitant que aquestes persones, aquestes dues sòcies que els van tirar endavant, cada un el seu, entren al batxillerat i que, per tant, han de dur a terme un treball de recerca curricular, doncs se'ls planteja la possibilitat de que el desenvolupin i de que el nostre suport doncs, s'hi sumi el suport de la seva escola o institut doncs, per fer un projecte més consolidat i més potent. Però llavors després també n'hem tingut d'altres, doncs, com poden ser l'anàlisi d'aigua de Torrelles de Foix i del Penedès. Després també un estudi que comparava els nivells de serotonina en sang abans i després d'haver menjat plàtan i xocolata. Un altre també sobre els antibiòtics naturals, sobre la seva eficiència. I després un projecte, diguem, de més llarga durada ha estat doncs, construir des de zero un hort ecològic, és a dir, tant el tancat com després l'adob i la terra, que vam arribar doncs, a algun acord amb gent d'allà de Torrelles que ens van voler donar un cop de mà. I després doncs, també vam convertir, així per aprendre sobre electrònica i mecànica, un compressor que era bifàsic, el vam passar a trifàsic. Llavors, a dia d'avui, estem treballant en un projecte que ens il·lusiona i ens motiva molt, que és un rec i una estació meteorològica automàtiques, que detecta l'estat d'humitat de la terra i a través d'un Arduino i d'un sistema que hi ha muntat es connecta a internet per mirar la previsió del temps i, doncs, si no ha de ploure, deixar anar aigua perquè la terra doncs, segueixi estant humida i fèrtil. Després un sistema de transmissió d'energia cinètica amb efecte retardat a través de diferents engranatges i la construcció d'un servidor informàtic que ens permeti emmagatzemar tots els projectes, tota la documentació dels projectes i la nostra pròpia que generem com a associació de manera segura i de manera local.
Parlaves en plural, això vol dir que quan entomeu un projecte tothom hi dona un cop de mà o són personals, hi ha aquest mentoratge?
Nosaltres, en tot moment, intentem posar molt d'èmfasi en el coaprenentatge i en el treball en equip i en la cooperació, perquè en el que un no arriba, hi arribarà un altre. I al final es tracta que entre tots intentem tirar els projectes pels quals l'associació ha apostat. Aquí sí que vull remarcar que en el cas dels treballs de recerca, si bé hi ha un assessorament, com que després l'avaluació que es fa a nivell de centre és individual, sí que doncs, intentem anar una mica en compte, perquè una cosa és donar un cop de mà i l'altra és fer-li la feina o fer-li la feina bruta a una altra persona. No? I aquí és quan intentem doncs, ser el màxim de rigorosos i meticulosos perquè ningú li faci la feina a un altre. Ara bé, els altres projectes, tant els de tercer, quart d'ESO, com els que es puguin fer a nivell de batxillerat a títol personal o després els universitaris, evidentment, com deia, intentem fomentar aquest clima de cooperació i d'ajudar-nos els uns als altres.
Obries aquest capítol d'exemples de projectes que han germinat a la llar de la recerca comentant dos de premiats. Animeu també els participants a presentar els seus projectes a convocatòries que hi hagi obertes?
Sí, per descomptat. De fet, nosaltres, des de la llar de la recerca, com que creiem que la feina ben feta s'ha de premiar i ha de tenir, en certa manera, un reconeixement i una recompensa. Llavors, el que vam fer l'any passat va ser reunir-nos amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i presentar-los una proposta d'esborrany de bases per organitzar uns premis comarcals als millors treballs de recerca de batxillerat. Llavors, després de discutir-los conjuntament, i evidentment ells li van donar tot el revestiment jurídic que pertoca des de l'administració, i després també d'haver consultat els diferents directors dels centres d'aquí de l'Alt Penedès, doncs es va tirar endavant, i la primera edició, de la qual es va fer l'entrega al mes de maig, que es van repartir 5 premis de 600 euros, un per cada categoria del batxillerat, doncs va ser un èxit perquè s'hi van presentar més de 20 treballs d'una nodrida representació dels diferents centres que estan aquí ubicats a la comarca. I doncs volíem destacar l'agraïment al Consell Comarcal doncs, per haver tirat endavant la idea i després també als centres per l'èxit i la bona acollida que va tenir la proposta.
Quants joves sou ara el nucli dur de la llar de la recerca?
Bé, com a socis diria que som entre 15 i 20, aproximadament, però sí que és veritat que després dels dijous ens reunim uns entre 5 i 10, no? Que són doncs, els que estem en l'etapa, la majoria estan a l'institut, alguns sí que estem ja en l'àmbit universitari, i llavors, a part dels dijous, no? També quan fem trobades socials, de tant en tant fem algun dinar, o si hem de fer una reunió de junta, una assemblea, llavors ja sí que som més. Però és això, depèn de l'activitat, doncs tenim més quòrum o menys.
I els actes divulgatius que organitzem, sí. Que per exemple doncs, ara, el 28 d'octubre, el dissabte, no aquest sinó el següent, l'organitzem en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, amb l'Escola de Doctorants de la Universitat de Barcelona, doncs aquí sí que ja són oberts a tothom i per tant doncs, intentem fer-ne el màxim de difusió perquè socis i no socis, en definitiva la ciutadania en general, vinguin, perquè en definitiva el que intentem és acostar el coneixement a tothom que hi estigui interessat.
Aquell jove que ens escolti o la família ho escolti li comenti després quan torni de classe que hi ha aquesta entitat, que pot donar un cop de mà i que vulgui que l'ajudeu, que el mentoritzeu una mica amb el seu projecte, s'ha de fer soci de la llar? Com funciona?
Bé, oferim la possibilitat de venir algun dijous a provar, no? I estem a l'Espai Jove a la Nau de 6:15 a les 8 de la tarda. I doncs és això, no? Si algú té la intriga d'aviam com funciona, doncs pot venir a provar. Llavors, el funcionament sí que normalment cadascú té la seva idea de projecte, no? I llavors parlem, doncs, tu què estàs interessat a fer i mirem el material i tal. L'únic que també últimament hem fet una llista com d'idees de projecte, no? Per la gent que diu, bueno, jo vull fer alguna cosa però no sé què fer ara. I per donar això, idees. Llavors, en principi, podria venir a provar algun dijous o si està molt segur i es vol fer soci directament també. Però és això, a la llarga s'haurien de fer socis i tenim... Ah.
Quin cost té fer-se soci? Si en té.
Ah, sí, sí, això. Doncs hem posat una quota, més que res és simbòlica, no?, de 5 euros l'any.
Molt llavors, simbòlica.
Sí. Sí,
perquè creiem que, en definitiva, el tenir interès i el voler fer coses, que ha de ser una cosa que ha d'estar oberta i ha de ser accessible per tothom, independentment de la seva disponibilitat econòmica. Llavors, aquí és quan l'entitat respon a través de donacions o a través de les diverses subvencions que puguem obtenir per tal de finançar els projectes, però creiem que no ho han de, és una cosa que no han d'assumir els socis.
Com us podem localitzar, aquells joves que vulguin contactar amb vosaltres, a part d'aquesta trobada, d'aquesta quedada setmanal dels dijous, xarxes, correus, com ho fan?
Bé, nosaltres tenim un perfil d'Instagram que animem a tothom que ens estigui escoltant a seguir-nos, que és @lallardelarecerca, i després també doncs, tots els joves i col·laboradors o persones en general que hi estiguin interessades i ens vulguin contactar, ens poden enviar un correu a lallardelarecerca@gmail.com, lallardelarecerca@gmail.com, i, per descomptat, també poden visitar la nostra web, que és lallardelarecerca.org, on trobaran un formulari per poder-nos contactar i tota aquesta informació que ara esmentàvem.
Insistim que aquest dissabte feu portes obertes.
Sí.
Recordeu horaris i què s'hi podrà fer?
Sí, doncs serà de 12 a 2 i la nostra idea és fer una presentació, no, de la llar. Passarem també un vídeo que tenim així promocional i després també hi assistiran alguns dels creadors d'aquests projectes que hem parlat i també doncs, explicaran el seu projecte, no? Llavors pujarem a l'espai on l'espai que utilitzem els dijous i ensenyarem aquests diversos projectes i al final doncs, hi haurà com un pica-pica per acabar.
Tot volem que sigui en un to distès i molt proper perquè la gent ens pugui conèixer d'una manera menys formal o més familiar i que s'animin a venir i a apuntar-se i puguem resoldre els dubtes doncs, que els hi puguin sorgir a ells o elles i a les seves famílies.
Alba i Gerard, felicitats per la iniciativa, per la part que us toca i a la resta de companys, i que tingueu molts encerts.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies. És un clàssic que convenç sempre que el tornes a escoltar, Another Day in Paradise, signat per Phil Collins. Thank you.
She can't.